Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. Els experts consideren que la pornografia no és la principal causa perquè els joves cometin agressions sexuals. La majoria creuen que aquest vincle és la resposta fàcil i també ràpida que donen els adults per explicar una situació més complicada d'afrontar. Des del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Pau Massip, bon dia.
Bon dia. La majoria d'especialistes que participen en la jornada per parlar sobre violència sexual entre adolescents que ha organitzat el Col·legi d'Advocats coincideixen a demanar que d'entrada no es criminalitzi la visió de la sexualitat que tenen els adolescents. Com explica el psicopedagog José Ramón Ubieto, el consum de pornografia no és la causa directa de l'augment d'agressions sexuals. Ubieto alerta que hi ha elements molt més perillosos.
No hay una relación directa, pero sí es una condición que se suma a otras muchas y recuerdo los discursos misóginos que existen tienen más poder que el porno online, mucho más poder. Quiere decir que el porno no es tanto la vida en eso. Todos sabemos para qué sirve, no es muy diverso.
Ubieto ha recordat que tots els adolescents de totes les generacions han accedit a la pornografia, l'únic que avui en dia l'accés és molt més senzill i la quantitat i diversitat de contingut sexual a internet és immens. De fet, els especialistes han advertit que la pornografia està fent que cada vegada hi hagi menys contacte entre els joves a l'hora de tenir relacions sexuals i que augmenti la masturbació i també la insatisfacció sexual.
Moltes gràcies, Pau. Avancem amb més qüestions. Una vintena d'organitzacions envien una carta conjunta als estats membres de la Unió Europea per l'oficialitat del català. La iniciativa ha estat impulsada per Òmnium Cultural, els rectors de les 8 universitats públiques catalanes i també els principals sindicats i patronals. L'actor Sergi López i la directora Sílvia Quer han estat els encarregats de llegir la missiva la vigília d'una nova reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea. El text defensa que és una oportunitat històrica per reconèixer una llengua parlada per més de 10 milions de ciutadans europeus.
El català no compta encara amb el reconeixement d'oficialitat per part de la Unió Europea. Amb el seu suport tenim una oportunitat històrica per aconseguir-ho, enfortint la Unió Europea i els seus valors fundadors d'igualtat, justícia i multilingüisme.
La carta subratlla que moltes llengües amb un nombre similar o menys, fins i tot, de parlants que el català ja tenen el caràcter d'oficial i en fan un llistat. El txec, portuguès, suec, búlgar, danès o eslovac, entre d'altres. Més qüestions. Els partits continuen les converses discretes per mirar de desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Sumar confia tancar l'acord ben aviat, de fet abans no acabi aquest mes d'octubre. El portaveu de la formació, Ernest Urtasun, adverteix quins punts a hores d'ara són fonamentals per donar suport al PSOE.
Seguimos insistiendo hasta el último minuto y de una manera muy fuerte en cuestiones que para nosotros son esenciales. El impuesto a la banca, no se les escapa que el tema de la jornada laboral para nosotros es esencial. Tiene que estar en el acuerdo de gobierno, estamos insistiendo en ello. El estatuto del becario, la gratuidad del transporte, la cuestión de los vuelos, que para nosotros es esencial. Luchar contra el cambio climático pasa por reducir también en gran parte los vuelos domésticos que tienen alternativa ferroviaria.
Segons Urtasun, actualment la negociació se centra en els continguts i el repartiment dels ministeris no s'abordarà fins a una segona fase. La 1:03, moment per repassar l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Ha acabat l'assemblea de presidents de la Lliga amb la presència de Joan Laporta. La trobada s'ha posat de nou sobre la taula la situació de l'arbitratge espanyol. El president en funcions de la Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, ha defensat els col·legiats.
La situación del CTA son los mejores profesionales que tenemos dentro del mundo del arbitraje en toda Europa. Son unos señores que hay que ayudarles, hay que trabajar, hay que estar con ellos y el presidente de la Federación Española en este momento, o de la gestora, está con ellos al 1000%.
La presència de Roig a la reunió de la Liga marca un nou punt en les relacions de totes dues institucions, molt deteriorades durant l'era Rubiales. Roig ha manifestat la seva voluntat de treballar plegats i no ha volgut aclarir si es presentarà a les eleccions a la presidència de la Reial Federació Espanyola de Futbol previstes pel primer trimestre de 2024. Això sí, ha dit amb rotunditat que la final del Mundial de Futbol de 2030 serà a Espanya. I en bàdminton, Carolina Marín ha caigut al final de l'Open de Dinamarca contra la xinesa Chen Yufei, campiona olímpica a Tòquio 2020, per 21-14 i 21-19. La de Huelva es lamentava per no haver aconseguit donar amb la tecla del partit.
No ha podido ser. La verdad que ahora mismo me encuentro bastante cabreada conmigo misma, sobre todo porque, bueno, no me he encontrado en casi ninguna parte del partido a gusto. Simplemente la segunda parte de ese segundo set, que, bueno, pues he luchado hasta el final. He querido dar todo en la pista, pero, por supuesto, no ha sido suficiente.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, a l'Estel Migdia. D'aquí uns minuts, Joan Trias entrevista a la caravana el director de cinema David Trueba i l'actriu Carolina Juste, que ens presentaran la pel·lícula Saben aquell que repassa la vida de l'humorista Eugenio. Abans, però, podrem escoltar un reportatge d'Olma Giró sobre la delinqüència al metro de Barcelona. De fet, aquest matí, aquesta casa, Ràdio Estel, us avançava que han crescut els robatoris al metro de la capital catalana. Els furts en aquesta xarxa de transport públic han augmentat prop del 50% en el que portem d'any.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vuit minuts i mig que passen de la una del migdia. Us ho hem avançat aquest matí en aquest programa. Aquest any han crescut els robatoris al metro de Barcelona en el que portem d'any. Els furts, robatoris sense violència, en aquesta xarxa de transport han augmentat prop del 50%. Segons dades facilitades pels Mossos, aquesta mateixa emissora, des de gener fins al 30 de setembre, ja hi ha hagut 10.092 furts. També han augmentat els robatoris amb violència, un 14%. En aquest cas, les denúncies ja pugen a les 447. Una informació que us hem dit us ampliarà després Olma Giró a la Girocleta. Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. N'hem anat parlant... N'hem anat parlant tot el dia.
Sí, sí, sí.
I perquè us en feu una idea, perquè al final, quan parlem d'aquestes dades i diem 10.092 furs en el que portem d'any, des del gener fins al setembre, clar, com que costa portar-les al dia a dia. Doncs us ho hem fet. El dia a dia, és a dir, cada dia es denuncien 60 robatoris al metro de Barcelona.
60, és una barbaritat.
És una barbaritat. I més si ho comparem amb l'any passat, per exemple, que no, aquesta xifra no arribava ni a les 40 denúncies al dia. Llavors, en un any, gairebé hi ha 20 denúncies més al dia de robatoris al metro de Barcelona. Déu-n'hi-do. De fet, ara tirarem una entrevista que li van fer a l'Eduard Muñoz, que és el responsable de l'àrea regional del transport urbà, que amb ell van parlar, doncs, de la seguretat al metro de Barcelona, de si era o no era fàcil ser lladre al transport públic. Ja us avanço que no ho és. I també el que ens va deixar és molt clar que aquest augment de robatoris sobretot va de la mà en què també han augmentat molt els usuaris al transport públic. És a dir, que és segur viatjar amb transport públic, és segur viatjar amb metro, tot i que hagin augmentat aquests robatoris, però el que passa és que al metro hi viatgen cada dia milions de persones, llavors, si ho posem sobre la taula, doncs tampoc és una xifra tan gran, segons ens deia el mateix inspector Eduard Muñoz. Llavors, ara, sense gaires més dilacions, el que escoltareu és aquesta entrevista, una entrevista que vam gravar a la comissaria de Sant Martí, ja em sortirà. Moltes gràcies, Joan.
La comissaria del districte de Sant Martí, eh? Una entrevista que escoltem a continuació, com es deia, l'Orma.
Molt bona tarda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bona tarda.
Diria que és segur avui dia viatjar amb transport públic a Barcelona?
Doncs sí, és segur. És segur dins del marge de que, evidentment, passen coses com a tot arreu. Pensem que avui en dia tan sols el metro de Barcelona doncs igual té una quantitat aproximada d'un milió i mig d'usuaris diaris. Clar, els fets que succeeixen, per exemple, en el metro de Barcelona són importants, però evidentment amb una molt, molt petita part. És segur el transport de Barcelona.
I diria que és més segur viatjar-hi ara que abans, o, mira, li canvio la pregunta, teniu constància de més fets delictius ara que anys enrere?
Mira, la ciutat de Barcelona, en l'any 2019, en els 6 primers mesos, tenia una alta proporció o dades de furts, de robatoris, de delictes, però el Departament d'Interior, llavors, i la decisió de la prefectura va fer que tota la nova promoció del cos de Mossos d'Esquadra anés cap a Barcelona. Això va ser directament proporcional a la reducció de fets delictius en el transport públic. Si nosaltres comparem ara mateix els fets delictius del transport públic amb els del 2019, diríem que estem bastant per sota. També t'he de dir que els anys 2020-2021, amb la pandèmia, van ser de gran afectació en el transport.
Però ara que ja hem passat aquesta etapa de restriccions per la pandèmia, ara no heu notat que hi hagi el mateix nivell de delinqüència dintre del transport metropolità que abans de la pandèmia, o encara no s'han arribat a les dades prepandèmiques i esteu per sota?
Aviam, les dades comparades amb l'àmbit patrimonial i en el furt especialment, que és el tipus delictiu estrella del transport públic, el descuit, el furtar, no són bones si ens comparem amb l'any passat, però és que no són bones perquè també proporcionalment a nivell d'usuaris del transport també han augmentat moltíssim. No podríem dir que són bones, potser especialment en el metro. En el bus sí, són bones, i jo diria que són pràcticament iguals que l'any anterior, però en aquest any, en el que seria el metro, no són tan bones. Però, torno a dir, molt millors que no el 2019, però molt millors parlant d'un 35% de fets delictius menys.
I ara ho desgranem per tipus de transport, és a dir, parlem de metro, de bus i de tramvia, on és més segur viatjar?
Jo diria que proporcionalment és igualment segur en tots tres. Amb número de fets delictius, evidentment, el tramvia és el que menys té, però és que proporcionalment amb usuaris és que no té res a veure. Jo diria que és directament proporcional a la seguretat a qualsevol d'ells. És segur treballar, viatjar en transport públic, tot i que evidentment passen coses.
Llavors, no sé si estarà d'acord, fa uns anys es parlava molt, estava molt a l'ordre del dia el tema dels carteristes. Continuen havent? N'hi han més? N'hi han menys? Ha desaparegut?
Es diu carterista perquè antigament es robava molt la cartera. Ara potser hauríem de parlar més de mòbil que de cartera, però és el tipus de delictiu estrella. El 90% dels delictes que es fan al transport és del patrimoni i el furt ocupa el 82-83%. És un perfil, el tipus delictiu i el modus operandi d'aquests grups que treballen el descuit i el furt és, diguéssim, que és molt específic i que té que veure normalment aquests grups amb grups de la mateixa nacionalitat i moltes vegades els coneixem. I moltes vegades ens coneixen i ho treballem. Però és una forma de que ells actuen, la seva manera de viure, per dir-ho d'alguna manera.
Què volia dir amb ho treballem?
Pense que nosaltres tenim tot un registre de càmeres, tenim una unitat d'investigació que fa seguiments, que a més tenim gent de paisà dins dels trens, dins dels autobusos, i que comproven les imatges i que al final fem seguiments i al final procedim policialment com pertoqui.
Creu que és fàcil robar el transport públic de Barcelona? És a dir, és fàcil ser lladre al transport públic?
Aviam, proporcionalment no. A més, en el metro cada dia l'agafen quasi 1,5 milió de persones i a molt poca gent li passen coses al dia. Ara, ajudaria molt a que la gent quan viatja doncs estigui en atenció al que fa.
Inspector, i última pregunta, per a tothom que ens estigui escoltant, expliqui què ha de fer si el roben o li substreuen alguna pertinença dintre del transport públic, on s'ha d'adreçar.
Per suposat, el mateix procediment que faríem a la via pública o si és que estem en el metro o si estem en l'autobús, apropar-nos a la comissaria del cos de Mossos d'Esquadra o, si s'escau, a Guàrdia Urbana, més propera o en el horari que millor li vagi, i denunciar el fet i donar tots aquells detalls que estiguin a l'abast per poder-ho treballar policialment.
Moltíssimes gràcies, inspector.
Ell és Eduard Muñoz, l'inspector Eduard Muñoz, responsable de l'àrea regional del transport urbà. Déu-n'hi-do els titulars que ens ha deixat, l'inspector Eduard Muñoz, que ens explicava que és evident que més d'un milió de persones, d'usuaris diaris, agafen el metro de Barcelona, i és allà on hi passen moltíssimes coses, que ni de bon tros seria un percentatge molt gran, el de persones afectades per aquests robatoris o furts, que les dades actuals respecte a les del 2019 estan molt per sota, sí que estan per sobre de les del 2022, però no de les del 2019, que ara podríem parlar de més de furts de mòbils que de carteres.
De mobilistes, no?
De mobilistes.
De carteristes.
Exacte. Ah, mira, ben trobat aquesta. De mobilistes en comptes de carteristes. També ha parlat d'un modus operandi concret i de grups de la mateixa nacionalitat que actuen en aquests furts, que ha dit i ha puntualitzat, ens coneixen i els coneixem.
I ho treballem.
I ho treballem. Per tant, sí que és veritat que, tot i que passi amb aquestes dades, ell assegura que estem molt segurs al transport públic de Barcelona i que ajudaria molt, no cal dir-ho, que la gent vigili les seves pertinences i el que fa amb totes elles.
No ho podria haver dit millor, Joan. No hi ha res més a dir.
Eduard Muñoz.
Eduard Muñoz.
Això. Escolteu-lo perquè val la pena. Recupereu, si no l'heu pogut escoltar, a través de l'app Radio Estel i a través del web www.radioestel.cat. Olma, gràcies, mira, farem spoiler. Demà on vas?
Demà? Demà és el Dia Internacional de les Biblioteques.
Sí.
Llavors m'aniré a una biblioteca, Joan Maragall, la Biblioteca Joan Maragall, que es troba a Sant Gervasi, exactament, sí, perquè n'hi ha durant tot el dia per commemorar aquest Dia Internacional de les Biblioteques, s'hi fa una exposició que recullen diverses obres, llavors ho explicarem tot des d'allà.
Tu ets molt de biblioteca o no?
Ho era més, abans.
Mira, veus, però de llegir sí, no?
De llegir sí. De llegir,
perquè
sí.
Saps qui ens acompanyarà ara?
Crec que sí. Crec que estaràs molt, molt, molt ben acompanyat, Joan Trias.
Estic
em fas
content.
Molta enveja. No,
jo,
tothom...
jo a mi també em faig enveja.
Et fas enveja tu
mateix,
no? És
com molt estrany.
Vas a dormir i penses, però... ostres, demà de veritat estaré acompanyat d'aquesta persona?
Sí, de veritat. D'aquestes persones.
Exacte.
Perquè ens acompanya l'actriu Carolina Juste, però ens acompanyarà el director, que és bon director, però és que és un escriptor com la copa d'un pi, David Trueba. Compte aquí,
Déu-n'hi-do, això són paraules majors.
Tu t'has llegit, David Trueba?
Me l'he llegit. El Blitz. De fet, em va acompanyar durant un Terrail.
Què?
Fantàstic. Bé, o sigui,
jo vaig llegir un llibre que es deia Quatro Amigos, que és espectacular, aquell llibre, de veritat. És un dels primers que va treure David Trueba. I val molt la pena. Per cert, una pel·lícula que es diu Saben aquell, i a molts els sonarà, aquest Saben aquell que diu...
Ara, crec que encara els hi sonarà més així,
Exacte. Una pel·lícula, és un biòpic del gran Eugenio, del seu humor, de la seva carrera, i em diran, i qui hi pinta Carolina Juste en una pel·lícula com aquesta? Doncs bé, la importància que va tenir, importància capdalt a la figura d'Eugenio que va tenir la Conchita, la seva dona, que déu-n'hi-do.
Sense ella, de fet, no hagués estat qui va ser
Eugenio. Exacte.
I pregunta-li, si em pots fer el favor,
sí,
com ho va portar... Clar, ell no és l'Eugenio, però entenc que ha estudiat molt la seva figura de prop. Llavors, com ho va portar, ens hem de situar a l'Espanya dels anys 60, que una dona fos qui el catapultés, per dir-ho d'alguna manera, a la fama, i si això també va estar molt criticat, perquè no era el més normal en aquell llavors.
De seguida en parlem amb ells, anem a publicitat i tornem amb la caravana, va.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Bravo. Ja saps robar carteres, tia? Bravo. Ja s'ha après a robar carteres?
No, home, no. Hem après a...
Però anava d'això, de...
ser vigilants de les nostres
pròpies. Ah, jo pensava que era un manual de com, saps...
No.
Dic, mira, per fi estem fent una cosa...
per guanyar-se la vida, de veritat.
Per guanyar-se la vida, segons quina cartera. Ah. Bravo, cap bravo! Els que no t'enganyaran mai ni treuran la cartera. Tot el contrari, pensa en la teva butxaca.
Correcte.
Són els amics de Cap Bravo. Ja sabem que cada setmana sortegem aquesta magnífica cistella que no està viuda ni buida.
Ara.
Busca parella, això sí, busca parella. Sí, m'ha sortit viuda, bueno, en fi. Total, que tenim aquesta magnífica cistella Cap Bravo, la cistella de la tardor, sí, preparada per ajudar-vos a endinsar-vos en aquesta magnífica època de l'any que no acaba d'arribar. No, sé
no,
jo,
avui no,
sé
no, eh?
Què, avui fa calor.
Fa calor?
Per mi sí,
clar. Jo tenia fresqueta.
No, perquè tu estàs aquí, doncs, tantes hores que no... Perds la noció...
Ja no calculo.
Perds la noció del que està passant al món, saps? Però ja t'ho dic jo, que he estat més fora que tu, que fa...
Ara.
Avui fa caloreta. Doncs aquesta cistella Cap Bravo preparada per endinsar-nos en la tardor, xocolata negra amb ametlles, nius d'espinacs...
Ep.
Per fer
no,
allò...
No, és que clar...
Home, clar, és que clar. És
que dius, un bon dinar a Nadal, nius bueno, d'espinacs.
Nius d'espinacs, és que no has de pensar més. Ja pensa Cap Bravo per tu.
M'ho
has dit amb ella i avellana, arròs bomba. Aquest que no se't passa, eh? Aquest que... Tu, ja sabem, eh, què pots fer.
No, és que... Poses l'arròs a bullir...
I vas a veure
i dius,
la pel·lícula d'Scorsese,
mira,
que dura més o menys 7 hores 57 minuts.
Dura 3 i mitja.
Dura 3 i mitja, però... avui
aniré a veure, llegint. Aquesta setmana aniré a veure.
Sí?
Sí.
Ànims.
Compraré perquè, un bon coixí.
Perquè sembla ser que la cosa... En fi. Doncs vas a veure aquesta pel·lícula i poses l'arròs bomba de la cistella Cap Bravo a bullir i no se't passa mai a la vida. Mermelada de maduixa, salsa bolognesa, oli d'oliva verge extra, déu-n'hi-do. Això sí
de
que
tot,
és...
eh?
Categoria. Doncs aquesta cistella de Cap Bravo farem un nou sorteig, ja portem moltes repartides i no ens cansarem mai perquè Cap Bravo ens motiva. Farem un nou sorteig aquest divendres. La pregunta que us fem avui, respostes al... calma. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Al fil d'aquest semàfor d'homenatge a Francisco Ibáñez,
sí,
i els seus personatges que hem estrenat a Barcelona, i arribaran més.
Mm-hmm.
Mortadelo i Filemón, la pregunta que se m'ha acudit a mi per fer als oients i perquè juguin i reflexionin i pensin i recuperen moments de la seva infància és: quin eren els teus personatges de còmic favorits quan eres nen? Quan eres nen. N'hi ha moltíssims. El 13 Rue del Percebre, Botones a Carino... Mm. Tantíssims. Doncs esperem les respostes de la gent. 663-99-30-62. I només per jugar amb nosaltres, divendres poden optar aquesta cistella Cap Bravo.
Seguir jugant amb els oients.
Uh-huh.
Per tots aquells que ens estigueu escoltant, ara ho dèiem, eh? Acaba d'arribar en aquesta emissora David Trueba, Carolina Juste. Ara en parlarem amb ells d'aquesta pel·lícula de Saben Aquell, un clàssic, un biòpic de l'Eugenio.
No sé com no m'han contactat a mi per fer-ho.
Estaria bé que David Trueba i Carolina Juste també escoltessin dels nostres oients, perquè no? No sé si sortirà això, eh?
Que truquin.
Si ens voleu enviar un missatge de WhatsApp al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i ens expliqueu quin és l'acudit que més us va fer gràcia de l'Eugenio...
És complicada la pregunta, perquè n'hi ha molts, eh?
N'hi ha moltíssims, però segur que tothom té aquell clàssic Doncs...
el cap. Tu el tens, el favorit, no? El favorit. El mío era aquell del traje de campanya. ¿Te recordes?
Me'n recordo.
Sí, home, sí, que sortia la companyia i explicaven... Era com un... Com un...
S'anava embolicant. Sí. Aquella, era un ordre, aquella, eh? S'anava al patio perquè saldrà el sol, sí, a tal hora, no sé què. Era boníssim. Mira, sí. A mi m'agrada un de llarg, també, molt bo. No el sabré explicar i no l'explicaré, eh?
No.
Però era un de molt bo, que era un nen, uns nens que se'ls colava una pilota al pati d'un edifici. I el nen, amb la seva educació, deia allò...
L'estàs explicant, eh?
Sí, sí. Un balón que ha fet una paràbola en l'aire...
I cridava a la família, no us lo perdáis, este niño.
Exacte, i ho repetia no sé quantes...
Aquest era molt bo,
no sé
també.
Sí.
Bueno, un mite, Eugenio.
Va, doncs, si teniu acudit més... que us agradi més de l'Eugenio, 663-9930-62, missatges d'àudio a Ràdio Estel. Gràcies, Rafa, fins ara.
De res.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana. Un programa sobre rodes.
27 minuts que passen de la una del migdia.
Anem a preparar-ho tot al seu gust. Ahí falta la mesita i el taburet al centre, al costat del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo... i un paquet de tabac negre, un matxero i un sandre.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y diu, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Diu, sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos, ¿sabe?
Una taula, un tamboret, un micròfon, un paquet de tabac negre, un encenedor, un cendrer i vodka de taronja en un vas de tub. Això és l'únic que necessitava l'Eugenio per treure un somriure a tot un país, una persona que no havia nascut per fer riure als altres, un home que tenia totes les paperetes per no ser humorista i que, malgrat tot, ho va acabar sent i de quina manera. Molts dels qui ens esteu escoltant, sobretot els que teniu més de 35 anys, sabeu perfectament de qui parlo. L'Eugenio va ser un dels grans humoristes més reconeguts de l'Espanya postfranquista i ara el director de cinema David Trueba porta la seva història a la gran pantalla. El proper 1 de novembre s'estrena la pel·lícula Saben aquell. David Verdaguer és l'encarregat de posar-se la pell de l'humorista, mentre que Carolina Justa interpreta la Conchita, la primera dona d'Eugenio, una figura importantíssima en la seva vida que el va portar a ser qui va ser. Avui a la Caravana tenim però el plaer de saludar en directe el director de la pel·lícula, David Trueba, i una de les seves protagonistes, com dèiem, Carolina Justa. Carolina, David, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia. Com estàs?
Què tal, com esteu?
Molt bé.
A una setmana d'estrenar... No, una no, una i escaig sí. D'estrenar sí. Aquesta pel·lícula. Hi ha nervis o no?
Hi ha nervis, sí, sí. Hi ha sempre una mica com d'inquietud a la recepció de la pel·lícula, a què pensarà la gent, a què pensarà el públic, així en general, i també la, pues, la crítica. Totes aquestes coses sempre donen una inquietud, no? Però ja has fet la feina i no queda més que esperar.
Per la gent que... Clar, jo ho sé, tot i que no he parlat mai amb ella, avui és la primera vegada, cosa que em fa especial il·lusió, per la gent que no conegui en David Trueba, li sorprendrà que està parlant en català.
Ah, sí.
D'on bueno. Ve això, David?
Això ve de les necessitats de la pròpia pel·lícula, no? Si haguessis fet una pel·lícula d'un irlandès, segurament la sorpresa seria que estigués parlant irlandès, no? Però és una persona, no solament ell, no? El Eugenio, que és una persona que ha viscut aquí, que ha fet de la barreja del català i castellà un art, que això m'agrada molt. Però també la Conchita, que és el personatge que fa la Carolina... Uh-huh. Era una persona molt increïble a aquella època, perquè és una persona que ha vingut d'Aracena a Huelva quan tenia 16-17 anys a Barcelona i que parlava perfectament el català, cantava perfectament en català, i que ara no sé si seria tan comú i tan normal i tan tranquil això, però a mi m'ha agradat molt quan he investigat això, no?
Carolina, tu has hagut d'aprendre català també.
Sí, una mica sí. Bueno, jo vaig viure a Barcelona un any per feina i ja ho entenia molt bé, però és veritat que quan van començar la pel·lícula jo necessitava una professora, perquè si no era impossible.
Això és el que necessito jo, la teva professora.
Sí, sí, i jo lo digo tot el rato, la Babette Ripoll, que además és actriu també, ha sigut la meva professora i ha sigut meravellós.
David, per què calia una pel·lícula sobre Eugenio?
No calia, però... No calia, no. És veritat, no cal, mai. Però hi ha un món amb molts problemes. Però el que és interessant, jo crec, és la idea de trobar el que passa quan construeixes una màscara. Com es construeix aquesta màscara i quins problemes té aquesta màscara de representació a la societat, no? I això jo crec que és un problema molt, molt actual i que està molt present a la vida actual de la gent, perquè les redes socials ens han portat a tothom al món de l'espectacle, no solament les persones que estaven al món de l'espectacle. Jo crec que és molt interessant veure els síndroms i els problemes que han... el patiment que han tingut moltes persones d'aquest món per comprendre els problemes que té la societat ara, o la societat obligada a estar amb una màscara de representació a la seva realitat, no? I després que la història d'Eugenio en si mateixa, especialment aquesta història dels començaments de la fabricació del personatge, jo crec que és una història molt interessant, amb molta emoció i amb moltes coses que m'agraden molt retratar. Així que quan he arribat a la conclusió que em deixaven fer el que jo volia i no fer una mena de biopic oficial on parlem, no, de la meravellosa persona que era algú, no, sinó de la realitat, no, de les històries, he dit, bueno, sí, aleshores ho puc fer.
És una pel·lícula que ens sorprendrà perquè la importància capdalt està més en l'Eugeni Jofre, l'Eugeni, que en l'Eugenio?
Sí, jo crec que sorprendrà en el to de la pel·lícula, perquè és un to que té una gravetat en alguns moments, no? I que té un dramatisme, perquè la història ho tenia, no? Però jo crec
és
que
la fàcil, l'Eugenio.
No és fàcil.
És trista, és molt trista.
Però la barreja, jo crec, la barreja de l'humor i de la vida és una cosa que a mi m'agrada molt. Perquè jo sóc una persona que està sempre de broma i amb molt humor, però que visc la vida, no? I la vida té unes bufetades i unes sensacions a vegades molt doloroses, no? Jo crec que barrejar això en una pel·lícula és un regal.
Carolina, jo sé que si et pregunto, saps qui era l'Eugenio abans de fer la pel·lícula? Em deia, sí, home, l'Eugenio és principal humorista d'aquest país durant molts anys. Però sabies de la importància de la Conchita darrere de la figura d'Eugenio?
No. Però passa molt, no? És com... A mi em sembla com les nostres àvies, les nostres mares, que van renunciar a moltes coses per els seus marits o els seus fills, no? Que l'has dit jo abans tu, David. I són les dones a l'ombra dels homes. I hi ha moltes històries així. I per això és una de les coses tan bonites de la peli, ¿no? Que sí, que el público irá a ver a Eugenio, obviamente, y conocerá mucho de la vida de Eugenio, pero también conocerá a Conchita. Y eso es un regalo que también hace David, ¿sabes? De colocar a Conchita en el lugar que merece.
¿Cómo era la Conchita?
La Conchita yo pienso que era una dona que només donava amor tota l'estona pel Eugenio, pels fills. Sí, era una... s'entregava. Una dona com molt talent per la cançó, però que va renunciar. I jo crec que era una mujer muy... Sí, muy entregada, muy amorosa, però probablement també tindria su herida grande, claro.
Sense Conchita no hi hauria Eugenio?
No. Hauria un altre Eugenio, però no aquest Eugenio.
David, sense Conchita no hi hauria Eugenio.
No ho sabem, no ho sabem. És difícil. El de la pel·lícula, no. El de la pel·lícula, no. És capital la presència de la dona. Però jo crec que també això és una interpretació que jo faig de la realitat, eh? O sigui, que accepto que hi ha persones que pensen no, era Eugenio, hauria sigut el mateix. Jo crec que la persona no, la persona és impossible, perquè ha sigut la història d'amor més gran de la seva vida, i jo crec que és una persona que ha estat molt trastocat quan la Conchita ha desaparegut de la seva història, no? Però jo crec que la part bona de la Conchita, a mi a vegades hi ha gent que em diu, és que tu, David, ets una persona molt clàssica en moltes coses, i jo sempre ho pres com un elogi, encara que no sigui, no? I jo crec que la Conchita era una dona molt clàssica, i ho dic com a elogi. Era una persona que era molt de la seva època, de com eren moltes dones a la maternitat, a la seva època, tal, que és una cosa superada, per sort, per les dones d'ara, però que al mateix temps és una cosa que no hem de menysprenyar com que eren deficients o que eren persones que no tenien les capacitats per haver sigut un altre tipus de dona. No? Han triat que han fet i ho han decidit, i és molt interessant. Però sí, jo crec que a la pel·lícula, segur, a la pel·lícula Conchita és més important que a la vida, perquè jo he posat el personatge amb més coses professionals d'Eugenio, segurament, dels que ella va decidir, però ella era l'artista. Conchita era la que cantava, i Eugenio treballava a un taller de joieria, i quan es va enamorar de la Conchita va aprendre a tocar la guitarra per acompanyar-la, per fer un grup junts, i ella era la que tenia la veu maca, era la que cantava bé, i ell feia la segona veu. Aleshores, l'humor ha començat com un accident, i això m'agrada molt, perquè moltes vegades a la vida les decisions més importants de la teva vida són un accident.
Ara parlem una mica amb la Carolina de Dones i Cinema, abans, però m'ha agradat molt perquè em deies, segons la meva visió,
sí,
quant de ficció i quant de real trobarem en un biopic com el d'Eugenio?
Com en tots els biopics, l'única diferència és que jo el reconec. O sigui, hi ha molta ficció en qualsevol representació de la vida real d'una persona. Hi ha molta, a la construcció narrativa. Si has de fer una pel·lícula que sigui una pel·lícula bona, amb emoció, has de transformar els successos, has de transformar moltes coses, però que parts o el naixement de la pel·lícula són coses reals, detalls reals, però que fas una transformació. El problema és quan la gent va veure una pel·lícula o llegeix una biografia pensant, això és la veritat, com si fos la Bíblia, que ja la Bíblia també hauríem de parlar, no? Així que no, sempre hi ha una visió i una interpretació personal, i espero que hi hagi una interpretació personal, si no, no m'interessa res, ja, no sé, com dic, jo sempre llegiria la Wikipedia, no? No aniria al cinema.
Ens deia en David que la vida de la Conchita és una vida superada per les dones d'ara. És una vida superada per les dones d'ara, Carolina?
Suposo que algunes sí. I estic molt d'acord amb el David, perquè a vegades, des del nostre punt de vista, aquelles dones són com que no tenien la força. I no, la meva àvia tenia una força que va sacar a tota la seva família adelante, i són els nostres referents d'ara, no? O sigui, ser el feminisme de l'època. I jo crec que ara tenim moltes coses superades, però tenim moltes coses en el cerebro todavía por desestructurar-nos de una misma.
Te pregunto diferent, eh? Hi ha molt masclisme al món del cinema, encara?
Més?
No, molt.
Si
encara hi ha molt.
Si n'hi ha.
Sí.
Sí?
Clar que sí. Sí. No, David, no és així. O sea, quiero...
No, parlo del món del cinema en general, no?
No.
Em dono per al·ludit. Aquestes coses, que és un problema de molts homes. És que ara no pots dir res, no pots dir nada, no puedes decirle a una mujer nada, no puedes hacer nada. I jo digo, ¿qué hacías antes que ahora no se puede hacer?
Claro.
Explícamelo, porque yo no he dejado de hacer nada de lo que hacía.
No, absolutament.
Però hay muchos sí que...
No, però és veritat que el David és molt excepcional, o sea... Así es verdad, y todos tenemos nuestras cosas y todos estamos aprendiendo aquí, ¿eh? Pero sí que ya, y a més, las actrius tenim com aquesta exposició amb el nou cos i...
Cosificació, eh?
Sí, i tenir que ser d'una manera i estar d'una manera i, no, i que l'altre no considere que puede ser problemàtica, que a lo mejor la problemàtica simplemente es una actriz que tiene criterio. Mm. Y eso puede dar miedo, ¿sabes? Y entonces muchas veces nos hacemos de menos para que el otro no se sienta agredido cuando no estamos cometiendo una agresión, simplemente estoy intentando comunicarme de igual a igual. Pero sí, sí, claro, y luego lo ves en los eventos, ¿no? Tal, el mundo de las ropas, tal, o los personajes, ¿no? De repente en las descripciones de personaje, él no, él es un tío que piensa un montón, ese ta, 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 ella es atractiva. ¿Sabes? Es como en las definiciones, en las definiciones de cuando te llega para hacer un casting o te llega no sé qué. Sí que pasa, lo que pasa es que también es verdad que tenemos de repente una nueva generación de jóvenes con otro pensamiento y que lo están llevando a las pantallas y eso hace que genere nuevos referentes y que sea mucho más sano. Pero sí, sí, claro. También te digo, no sé si es... No creo que sea una cosa del mundo del cine.
No.
Claro,
no,
o sea, quiero decir que creo que todos estamos ahí todavía. Y el cine es un reflejo de que es así. Lo que pasa que encima exponenciado a que hay 200 pantallas y hay mucha gente mirando.
David, ara tornem a Eugenio, però els homes des del món del cinema cada vegada us ho mireu... ho veieu més? Què passa, això?
El món del cinema és un, és un món molt complex, amb molta gent. Hi ha hagut una rama del cinema que era despreciable, o sigui, era menysprenyable, era horrible. Horrible. Jo he viscut amb una actriu com parella més de 15 anys i he tingut un coneixement de les coses des de dins d'una dona, no? He viscut la indústria i conec moltes coses, però, com ha dit la Carolina, per desgràcia és una cosa que està a la societat. Jo crec que el que és difícil és canviar la cultura, l'ADN, la educació de la gent, la pell de la gent, que és una pell masclista sempre, després de segles, no? Aleshores, canviar això és una tortura, és molt difícil. Hi ha molta gent que no va arribar a fer el canviament en aquesta vida. Necessitaria tres vides per canviar. Però hem de fer l'esforç. És que el que demanem és l'esforç de comprensió, l'esforç de canviar les coses, i jo crec que canvien, sí, està present el canvi, jo crec que la gent té molt present que això que li ha passat al Rubiales, per exemple, és una cosa que té molt a veure amb la falta de reconeixement de la societat en la que vius. Que tu penses que continuen els mateixos valors que tu has tingut a la casa teva o amb la teva mare i el teu pare, però que ha canviat. Aleshores, quan surts, has d'escoltar la societat, perquè la societat està parlant diferent i pensa coses que ja no estan acceptades com abans amb una naturalitat. I abans havia moltes coses que mai s'han acceptat amb naturalitat, que el que ho feia aquestes coses no és una víctima, és una persona desaprensiva, ja era una persona desaprensiva fa 20 anys, no?
Carolina Juste i David Trueba, que avui ens visiten per presentar aquesta pel·lícula, aquest Sàbana Aquell, que s'estrena el proper 1 de novembre i que ens parla d'Eugenio.
El Sàbana Aquell, que dicen en un bar del pueblo de la Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza. Un grupo de amigos estaban jugando al tute, mientras en la tele, en la segunda, estaban dando un reportaje del profesor Custó. Unos buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Dice uno de ellos: siempre me he preguntado por qué los buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Y el Calixto, que estaba al lado, dijo: se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente, el impacto del agua con las gafas se les podía romper un cristal y se pueden dañar la visión. Y dice el Galindo: qué va, hombre, qué va. Y se tiran de espaldas, porque si se tiran de frente, con el peso de las botellas en la espalda, les impulsaría debajo del barco y puedan ser absorbidos por la hélice del barco. Y dice el Ambrosio: digo, no tenéis ni puñetera idea. Y se tiran de espaldas por aquello del principio de Arquímedes, que también era buzo. Que todo cuerpo que se sumerge en el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido. Y el aniceto que está a la barra liando un cigarro, diu: sois unos catetos. Sois la vergüenza de la almuña de doña Godina. Diu: se tiran de espaldas, porque si se tiran de frente caerían dentro el barco, coño.
Aquest era el gran Eugenio, que m'agrada molt perquè en David Trueba, només escoltar al principi l'acudit ja ha fet sí.
L'almunia de Doña Godina.
L'almunia de Doña Godina, sí, sí.
A mi m'agraden molt aquests xistes largos, no?, i interminables.
En què la gràcia a l'acudit...
La gràcia és la construcció, ara. La construcció. I llavors la resolució absurda, no? Però...
Eugenio va crear marca, no només de fer això, de la gràcia estar a la mateixa construcció a l'acudit, sinó també del saber aquell que diu, no?
I de la imatge personal. Jo crec que era un gran actor que va fer una decisió de portar, diguem, els acudits que la gent ja coneixia, molts d'ells, però amb una expressió i una expressivitat que era molt, molt interessant i que jo crec que ha marcat època i que és un reconeixement de la seva feina, no? Com ha sigut, jo crec, després l'únic humorista que ha arribat a crear un personatge tan irreconocible, tan particular, era el Chiquito, que també feia un humor que era... Els acudits eren molt, molt dolents, però la expressió i el personatge era interessant, no? Era algo único, no?
Clar, en diferents nivells, perquè un és el director o l'altre l'actriu, però com ha estat treballar amb David Verdaguer?
Ai, és que el David és el millor. No?
Sí.
És que, además, és que David és David. O sea, no hay construcción mentirosa. O sea, te cuenta su mierda, te cuenta su amor, su alegría, su miedo. Que eso es mismo parte de una máscara, que no, que sí. Pero es lo que es. Entonces es fácil, es muy fácil. Y como actor es increíble, pero es que creo que él es increíble como actor porque es increíble él.
Sí, es... Fàcil és una bona síntesi de la personalitat, perquè és una persona que arriba molt preparada, que arriba molt disposada, que és generosa amb la resta de l'equip, i això fa les coses molt fàcils. A vegades és una persona que cae en una angoixa personal o en una neurosi personal, sí. Però que és tan ridícula i tan inexplicable que és còmica.
I és una neurosi còmica.
Sí, has d'estar al seu costat simplement per dir-li ala.
Prou, David, prou. Vinga,
que ho fas molt bé.
Que ho fas molt bé, que sí, carinyo, que ho fas molt bé, venga. Que el nas està bé. Sí,
parlant de Carolina Juste, parlant de David Verdaguer, no són els únics que apareixen a la pel·lícula. Perquè Andrea Motis també surt en aquesta pel·lícula.
Andrea Motis és la compositora d'això que escoltava. Uh-huh. Ha fet la banda sonora de la pel·lícula, sí.
Bèstia, eh? Andrea. Com a músic.
Sí. Molt, en persona, és molt interessant. Sí, és la seva primera pel·lícula, però jo he tingut la seva trompeta, no sé, he pensat que era perfecta per la pel·lícula, però és una pel·lícula de música difícil a fer, perquè és una pel·lícula amb molta... canvi d'atmosfera i molts bars i moltes coses i en un moment donat he pensat la trompeta és l'única cosa i després he pensat Andrea, o sigui, ha vingut la trompeta abans i Andrea després.
Amb Eugenio què veurem? Una pel·lícula d'humor o una pel·lícula d'amor?
La segona.
Sí, més. Hi ha humor, hi ha amor, hi ha també desamor o no? No, desamor no, però...
No, perquè l'amor també té aquestes partes més...
Más fosca.
Més enllà de la figura d'Eugenio, també és una clara pel·lícula d'època, no?
Sí.
D'una Barcelona determinada.
D'un món determinat, sí, dels anys 70, especialment el que retrata és la Barcelona d'aquest moment, però també les personalitats d'aquest moment, com eren les famílies, com era el públic, com era l'èxit, com era la indústria, com eren moltes coses que ara han canviat, no? Era una època en què tu sorties a la televisió i eres famós el dia següent. Canviava la teva vida, no? Això és una cosa que ara per sort no arriba, però continua a haver gent que es torna famosa en un dia, no? Però d'altres maneres. Sí. No? Era més fàcil. Jo sempre dic que era més fàcil educar una criatura als 70, als 60, quan jo he estat educat per als meus pares. Era més fàcil perquè com nen veies un món amb un espírit de canvi, d'esforç, d'arribada de la llibertat, de la cultura, de totes aquestes coses, i ara vius amb la sensació, els joves viuen amb la sensació contrària de la...
No hi ha futur,
tot és una merda, els mateixos problemes que havia abans anirem a... I jo crec que el problema és aquest, que hem perdut la soberbia de pensar que pots canviar el món, que el món millorarà, i jo crec que això és una soberbia humana que hem de tenir, si no, estem perduts.
Mm. I heu parlat amb la família, l'Eugenio, no?
Bueno, hem parlat amb el Gerard, que és el fill gran, que ha sigut molt important a la pel·lícula perquè ha estat al nostre costat, ha fet els dos llibres que jo he utilitzat també per escriure el guió, i ha sigut, jo crec, proper a nosaltres, i especialment al David, per dir-li al meu pare no usava aquesta expressió o aquesta cosa, ens ha deixat algunes de les joies que feia el pare i tal. Un colgant dels dos. El duo que tenia en Eugenio.
Era de la Conxita.
Conxita es deia els dos, o los dos.
Uh-huh. El duo que va estar a punt d'anar a Eurovisió.
Sí.
Bèstia, això.
Van a quedar quarts al concurs de...
El manifest de l'època.
El manifest de l'època, exacte.
Ho veurem, això, també, o no?
Sí.
Sí, eh?
Surten amb la cançó que van participar, perquè és molt important a la pel·lícula.
No vull cantar-la, perquè si no, luego ja me la quedo en el cerebro para todo el día.
Ni un cachito, Carolina?
És que luego se te queda en el cerebro.
A mi me da igual, eh?
Venga.
Si es tu, me da igual.
Sí, sí, és la balada.
A lo sonreír, trabajar... No, és que és horrible.
Es un canto al
porvenir.
Ja hago la segona vez.
Luego es que se te queda en el cerebro para todo el día.
Sí, es muy pegadita.
Es muy pegadita. La letra es horrorosa, porque es una línea. Siento la meritocracia terrible, pero sí, es que está hecha muy bien para que se te quede incrustada en el cerebro.
Van quedar quarts al concurs de l'Eurovisió, però era un concurs en el que participava gent de pes, com sí, diu el personatge de la discogràfica. Participava Julio Iglesias, wow. Nino Bravo, Mocedades, i ells van quedar quarts.
I
Eugenio.
Després de fer la pel·lícula, quin diríeu que ha estat el gran llegat de l'Eugenio?
El llegat, jo crec que és això que tu has posat aquí, abans, del xiste de l'Almonia de Doña Godina. Jo crec que el llegat és que era un artista que ha fet un arte dels acudits, més que de l'humor. I jo crec que quan fas una feina que després dels anys continua a ser rigorosa i eficaç i que dona un somriure, una risotada a la gent, això és un regal. Mm. Això és un regal. Vosaltres no sabeu quanta gent està sola al món, perquè sou joves, però hi ha molta gent que no té ningú per parlar, i jo crec que arriba l'arte, la tele, una broma, un acudit, un tal, i és com una llum en la seva vida, i això és un... Jo crec que has de sentir-te orgullós. Jo crec que és el seu legat, no? Nosaltres el que fem als artistes és una cosa que no té ninguna importància gran a la societat, però que té aquesta cosa de la intimitat de les persones que a vegades una pel·lícula, una cançó, una interpretació, un llibre, un acudit, fan la vida més suportable per tota aquesta gent que passa moments difícils.
En deixar-se una mica dolent, David?
Sí, clar.
En David troba a l'estudi, acompanyat de Carolina Juste, a l'estudi de Radio Estel de Caravana, i el primer que m'ha dit en David és... Ui, aquest és l'estudi de lo de Mònica López.
Donde la va liar Mònica López.
On la va liar Mònica López. Que va dir tot el que va dir respecte a l'Hormiguero.
És que jo soy muy amigo de Mònica López.
I se lió com se lió.
Un montón.
Jo també.
Entonces, clar, al dia següent... Van parlar i jo li vaig dir, però com s'ha t'acudit? I diu, estava en una ràdio, estava molt còmode, el presentador era molt simpàtic i
mira,
el que pensava.
I jo dic,
doncs el presentador que segueix sent igual de simpàtic sí que et vol preguntar si aniràs a l'Hormiguero a presentar aquesta pel·lícula.
No, perquè ja ha anat el David Verdaguer, ha anat l'altre dia, el 19.
Ah, ha anat ja?
Sí, ha anat ja. No, jo no he anat mai, però... No, però...
Tu no hi has anat mai, aniries?
No. Sí. Mira, jo crec que hi ha una cosa a la vida que és que hem de relaxar-nos. I és el que li vaig dir a la Mònica. Hem de relaxar-nos, perquè si no, uns, els altres, tothom interpreta l'enemic quan l'enemic és probablement una persona que no ha tingut les teves oportunitats o la teva capacitat d'observació de la vida. Jo sóc una persona molt crítica i he sigut molt crític amb aquest programa i a vegades jo crec que és una de les raons per la que no he estat mai. Però mai diria que és un programa d'entreteniment, és una entrevista ligera, és una entrevista sense tal. No, jo crec que si has de posar gent al cinema, si has de... Hi ha gent que es juga la pasta i tal, i per què no? Sí, sempre, no sé. No, no he sigut mai. Mira, et diré una cosa. Jo, a mi m'han fet entrevistes persones que són realment perilloses.
Sí?
Sí, no el Pablo Motos, que és una persona agradable.
Qui és realment perillós?
Pues un periodista, a vegades manipulador, un periodista tal, no sé què, t'han fet entrevistes. I què? Jo diré el que penso, i diré les meves coses, i diré la meva teoria de la vida. Si la persona que fa d'interlocutor és una persona que no t'agrada, pues tu dius les teves coses i ja està. No? Mm. Tu portes la teva maleta i jo d'aquí me n'aniré. Estarem d'acord en coses, no estarem d'acord en coses, però m'has donat l'oportunitat de dir-les a l'antena. Perfecte, gràcies.
En David, com sabeu, a banda de ser director de cinema, amb algunes pel·lícules com Vivir es fácil con los ojos cerrados, La gran triomfadora als Premis Goya del 2014, també el coneixem per ser un gran escriptor. Algunes de les novel·les més destacades que tens són Saber perder, Tierra de campeones, Blitz, Queridos niños...
Tierra de campos.
Tierra de campos, què he dit jo?
Cuidado.
No sé què he dit.
Tierra de campeones no me pega a mi nada.
Uf, no, no, ¿verdad?
Tierra de campos.
Ara. Entre molts altres llibres, eh? T'has plantejat que aquest biòpic sigui també un llibre?
No. Les pel·lícules. I els llibres són llibres. La gent pensa que... quan he començat a publicar llibres, sempre tothom m'ha dit, transformaràs aquest llibre en una pel·lícula? I jo he dit, no, és un llibre. No. Ja hauria fet una pel·lícula. I ningú dels meus llibres han estat portat a la pantalla, encara que hi ha hagut ofertes... i importants, eh? I de directors que estan molt bé, però jo he dit no, perquè jo sóc del cinema i a mi m'agrada tenir les dues personalitats. Si es barregen les dues personalitats, ja no hi ha una vida a la novel·la i una vida a les pel·lícules, no?
David Trogas, si et pregunto per projectes, com ho tenim això?
Ah, molt bé. Tenim projectes, sí. Faré l'any que ve, és el projecte jo crec que sí, més espectacular. Faré una obra de teatre que ja he escrit.
Uau.
Sí. La meva primera obra de teatre. Faré una obra i dirigiré l'obra el 24 d'abril al Maria Guerrero i després al setembre vindrem aquí a la Sala Beckett. Així que ja estarem donant la lata. Donant la llauna.
Sabem títol o són d'aquelles coses que
sí.
No es pot dir? Sí?
Sí, el títol sí, perquè el teatre es fa com el cinema, es fa com amb molt de temps. El títol és Los guapos.
De què anirà això?
De David Trueba.
No, és un reencontre, és una història molt social. És el retrobament es diu? Uh-huh.
Retrobament, sí.
El retrobament de dues persones que han crescut en un barri obrer, uh-huh, i que s'han perdut la pista, i que havien tingut un primer amor molt, molt interessant i molt apassionant, però que s'han perdut la vista i després de 30 anys es retroben perquè un d'ell, ell és un advocat que fa feina així solidària i ella necessita la seva ajuda i el demana, i ella està una miqueta més perduda a la vida. Parla del destí, de com persones que han estat al teu costat tenen un destí completament diferent del teu.
Carolina, tu ja has rodat en català. Li has agafat el gustillo o no?
I tant, sí? Per què no? Clar, sí, jo feliç.
Si et pregunto per projectes, què tenim sobre la taula?
Doncs ara mateix tenim... O sigui, estic també dirigint una obra de teatre, un monòleg d'un amic meu que es diu Don Fajuez Carri, que és sobre la cosa escolar i el bullying i la violència.
Que important parlar-ne.
Sí, estic molt contenta, la veritat. I també estic amb un largometratge documental sobre els homes trans, uh-huh, sobre la masculinitat, que també estic codirigint amb el protagonista, amb Afinyeco, i molt contenta.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, poca broma.
Uau. David Trueba, Carolina Juste, que ens han presentat avui a la caravana aquest Sabanaquell i que s'estrena el proper 1 de novembre. Ompliu les sales de cinema. Una, que fa falta. Dos, la cultura sempre és important i ens fa reflexionar. Tres, un clau homenatge a Eugenio, que millor que fer-li anar al cinema a veure aquesta pel·lícula. David Trueba, Carolina Juste, un plaer de conversar, de veritat, que vagi molt bé.
M'agrada molt la teva samarreta.
Sí, m'agrada. Jo l'he dit una más entrar, m'encanta tu camisa.
Open arms.
Camiseta, open arms.